Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. La majoria, a hores d'ara, ja hi sou o bé hi esteu a punt d'arribar. Si no us heu entretingut més del compte, si no heu agafat la calculadora equivocada, si no heu hagut de fer marxa enrere perquè no portàveu el DNI, si el metro o el bus avui, justament avui, no us ha jugat una mala passada, si tot ha anat com havia d'anar, a tot Catalunya s'està repetint la mateixa escena. Nois i noies de la mateixa edat s'apleguen en petits grups a les portes del lloc que es convertirà durant 3 dies en escenari de les seves pors i esperances, espai de neguit i alleujament, alegria i decepció, encerts, errors i debats encesos. Alguns xerren sobreexcitats, altres reciten el temari, més per convèncer-se a si mateixos que estan preparats que no pas per ajudar els companys. N'hi ha que s'aïllen en un racó, a punts de mil colors en mà, i aprofiten els últims minuts d'estudi com si d'aquella última llegida depengués el futur. Tots nerviosos, fins i tot els que se les donen de confiats, conscients que cal passar pel tràngol abans de la promesa d'un estiu infinit. Enfrontar-se a la burocràcia és desafiar l'edat adulta. El sistema els demana no que certifiquin els coneixements que han après els últims 2 anys, sinó que surtin airosos d'un dels primers traumes col·lectius que com a societat hem decidit imposar-nos. I us en sortireu. Avui res us sembla més important que el que esteu a punt de fer. Durant mesos heu estat esmorzant, dinant i sopant selectivitat. I per molts, fer uns bons exàmens és la porta d'entrada a la universitat que heu triat, el minúscul marge d'error que us separa de poder estudiar una carrera o una altra i d'encaminar-vos cap al futur laboral que anheleu. Avui us sembla que la vostra vida depèn del que passi a partir de les 9. I no, tot i que ningú us podrà persuadir del contrari avui. D'aquí uns anys recordareu aquests 3 dies com el que són, una anècdota que us vincularà a un moment, a una gent, a una manera de projectar el món. I al setembre tot canviarà. Per alguns serà com ho imagineu ara, altres us haureu de resignar, alguns us equivocareu, però res del que passi avui serà irreversible. Ara toca sortir i disfrutar, o almenys sortir a no patir més del compte. Arrenca l'esprint final, però avui no s'acaba res, sinó que comença tot. Són les 8 i 2 minuts. Benvinguts al món.
El món a RAC 1, amb Albert Sol.
Vinga, va, peu a terra, que és dimecres 7 de juny del 2023.
I avui serà un dia de cel enterbolit, amb núvols més espessos de cara a la tarda i de ruixats només se n'esperen al Pirineu i al Prepirineu. L'ambient càlid al migdia i suau ara.
I pel que fa al trànsit, doncs, tenim el trànsit?
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, hi ha molta congestió, sobretot a la Ronda de Dalt en sentit Llobregat, amb més de 9 quilòmetres d'aturades des de Santa Coloma de Gramenet fins a Sant Gervasi, i també a la C-58, que va molt plena en tot el tram entre la sortida de Barcelona i Ripollet en sentit nord.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. De seguida parlem de la selectivitat, dels nous detalls que publica avui La Vanguardia sobre la investigació per la violació d'una nena de 13 anys a Badalona a mans, com a mínim, de 4 menors de 14 anys. També parlem de Leo Messi, de La Penya i de Carlos Alcaraz. Però abans, si sou usuaris de Rodalies, atenta la companyia perquè a aquesta hora la línia R3 continua tallada entre Vic i Torelló per la incidència a la catenària que s'arrossega des d'ahir al vespre. Adif ja l'ha reparat i ara cal retirar el tren avariat que va quedar aturat enmig de la línia per reprendre el servei habitual. Mentrestant, el tram Vic-Torelló es fa per carretera. La línia va quedar tallada ahir al vespre per un problema elèctric a la catenària, fet que va deixar atrapat 165 viatgers de 2 trens entre aquests municipis. Poc després de l'avaria, els bombers van poder evacuar els usuaris amb seguretat i Renfe els va traslladar a la seva destinació en autobús. Per tant, a aquesta hora, recordem, la línia R3 encara està tallada entre Vic i Torelló per una avaria a la catenària i el servei de tram es fa per carretera. Ara sí, com a mínim 4 dels adolescents que van violar grupalment una nena de 13 anys a Badalona tenen menys de 14 anys. La dada la porta aquest matí La Vanguardia, que explica que els Mossos d'Esquadra ja han pogut identificar la meitat dels agressors sexuals i que s'han trobat que tots són inimputables per l'edat que tenen i, per tant, no els ponen ni detenir. El diari explica que la tasca policial se centra ara en la resta de menors que van participar i en són com a mínim 4 més i haurien anat al descampat a requeriment del primer noi que havia quedat amb la víctima. La investigació avança sobretot amb la geolocalització dels seus telèfons mòbils i els missatges que s'haurien intercanviat amb el líder de l'agressió, que va ser el nen que va contactar d'entrada amb la víctima per Instagram i amb qui hauria tingut relacions consentides en un primer moment. Mentre la investigació dels Mossos avança, l'alcalde electe de Badalona, Xavier García Albiol, aposta per fer front als casos que s'han destapat els últims mesos a la ciutat amb una rebaixa a l'edat penal en casos de violacions com aquest. Albiol va anunciar al Món RAC1 que demanarà al Congrés dels Diputats que rebaixi l'edat penal per sota dels 14 anys en aquests supòsits. El nou alcalde de la ciutat assegurava que aquest tipus de casos s'acostumen a resoldre només amb una multa pels pares, malgrat que la DGAI treballi cada any amb un centenar d'agressors que no arriben ni als 14 anys. Albiol insistia que calen canvis al Codi Penal.
Però un cop les corts doncs, estiguin constituïdes, jo sí que crec que seria bo que es constituís una comissió i en aquest cas doncs, jo estic disposat a sol·licitar la meva compareixència amb aquesta comissió del Congrés dels Diputats per fer una modificació de la llei del menor perquè tinguin responsabilitat davant de fets molt, molt greus.
En canvi, la Generalitat ho rebutja de dalt a baix. La portaveu Patrícia Plaja reconeix que violacions tan greus com aquestes no poden quedar impunes, però creu que la solució no és endurir el Codi Penal i demana evitar una legislació en calent.
El fet que els autors siguin menors d'edat, fins i tot en alguns casos inimputables, no pot ser la raó perquè els fets quedin impunes, ni per la víctima ni pels propis agressors. Hi ha d'haver una reparació del dany, una assumpció de responsabilitat si es demostra la culpabilitat, però això per aquest govern no passa per l'enduriment de les penes de presó, cops de titular.
Mentrestant, l'Ajuntament de Badalona ha convocat un ple extraordinari per demà per escenificar el rebutge a l'agressió. També s'hi aprovarà una declaració institucional per anunciar que l'Ajuntament es personarà com a acusació popular en la causa. I a més, segons el periòdico, la Generalitat i el govern municipal en funcions es trobaran en una hora abans del ple extraordinari per abordar el degoteig d'agressions sexuals grupals. Avui La Vanguardia també explica que hi ha un efecte imitació en les violacions en grup que fa que aquest tipus d'agressions es multipliquin. Miguel Lorente, que va ser delegat del govern espanyol contra la violència masclista i col·laborador de l'Observatori contra la Violència de Gènere del Poder Judicial, apunta al diari que aquest efecte imitador explicaria, per exemple, per què després del cas de la manada de Pamplona hi va haver un altre grup que s'anomenava la Nova Manada, o per què un entrenador de futbol femení va demanar a l'equip tècnic de fer-ne una com la de l'Arandina, en què tres jugadors van abusar d'una adolescent. L'expert també explica que agredir en grup, sobretot entre els més joves, dilueix la responsabilitat i els fa pensar que el que fan no tindrà conseqüències. Avui parlarem de les violacions dels últims mesos a Badalona, totes amb menors implicats, tant agressors com víctimes, i totes a l'entorn del centre comercial màgic i que aquest fet ha posat en el punt de mira el barri de Sant Roc de la ciutat. Ahir també en parlava Xavier García Albiol i en parlarem amb Enric Marín, membre de la plataforma Sant Roc Som Badalona, que ens explicarà com és aquest barri, qui viu i quina realitat hi ha. Serà a partir de 9:15 al Món RAC1. Escoltem ara el comentari que hi posa la periodista de BTV i col·laboradora del Món RAC1, Abigail Armengol.
L'última agressió grupal feta pública a Badalona ha reobert un cop més el debat de rebaixar l'edat penal dels menors de 14 anys. Una proposta que les expertes en violència sexual, que recordem-ho, és un tipus de violència masclista, rebutgen fermament. Diuen que hi ha molts factors de risc que poden portar un menor a violar. Impulsivitat, falta d'empatia o poca educació afectivo-sexual rebuda. L'entorn també hi influeix, tot i que recalquen que es tracta d'un fenomen transversal que no té a veure amb la classe social. El consum de pornografia és un risc afegit. Ara com ara, els menors que violen i les seves famílies són atesos per la Direcció General de la Infància i l'Adolescència. Mentre s'analitza de forma calmada què ha passat, caldria apostar per dotar de més recursos i personal especialitzat aquesta institució que depèn de serveis socials. Però és necessari donar una resposta adequada al nivell maduratiu dels menors agressors i no empresonar-los com si en tinguessin 35.
Tot plegat mentre esperem el posicionament del Tribunal Suprem sobre com s'ha d'interpretar la llei del només sí és sí. Aquest matí continuaran la feina que van deixar pendent ahir després de reunir-se durant hores per analitzar cas per cas la trentena de recursos que tenen damunt la taula. El Suprem, per tant, avui farà pública la doctrina per saber com els jutjats han de respondre si els arriba un recurs d'un abusador sexual que demana que li rebaixin la pena. I encara sobre violència masclista, atenció a aquesta història que ens ha deixat glaçats. Ens hem de situar a Torremolinos, a Màlaga. El mes passat, la policia va detenir un home a qui s'acusa d'assassinar a punyalades la seva exparella. El cas, però, que mentre estava detingut a comissaria, va veure un cartell amb les cares de totes les persones de qui s'ha denunciat la desaparició, que la policia està buscant i pel qual demana col·laboració ciutadana. I què va passar? Doncs que l'home va confessar un altre crim, en concret l'assassinat de Sibora Gagani, una noia italiana que va desaparèixer a Torremolinos l'any 2014 i que ell mateix va reconèixer al cartell. Aquest criminal confés no només va admetre els fets, sinó que va afegir que n'havia amagat el cadàver a una paret de casa seva, és a dir, que l'havia aparedat. La policia va anar-hi i, efectivament, va localitzar-ne el cadàver. 8 i 10 minuts, ho dèiem al davantal, aquest matí comencen les proves d'accés a la universitat, és a dir, la selectivitat de tota la vida, que arriba amb un nou rècord d'inscrits, gairebé 42.000 alumnes que fins divendres s'examinaran de diverses matèries per mirar d'obtenir una nota que els permeti entrar a la carrera que desitgen. El primer examen començarà a les 9 del matí, és a dir, d'aquí menys d'una hora, però a aquesta hora els alumnes ja comencen a arribar als centres on faran les proves. Un d'aquests punts és la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona. Allà hi tenim l'Eudald Martínez.
Si la selectivitat manté el format dels últims anys, amb quatre exàmens comuns per tots els estudiants que fan la fase general i proves específiques segons la carrera en què es vol optar. A aquesta hora ja són molts els estudiants que s'han acostat fins a aquesta Facultat de Biologia de la UB, que és un dels 211 tribunals que hi ha arreu del país. I és que, tot i que el primer examen no serà, com deies, fins les 9, avui primer dia han de fer la comprovació de totes les dades i veure quina serà l'aula on hauran de fer totes les proves fins divendres. La primera prova del dia serà la de castellà, a les 12 serà el torn de les llengües estrangeres, que per gairebé el 99% dels alumnes és l'anglès, i ja a la tarda, les primeres optatives, entre elles física o geografia. Aquest any, per cert, abans de començar les proves, els alumnes hauran d'escollir en quin idioma volen els enunciats dels exàmens. Serà amb el mateix format que l'any passat, un full on marcaran l'opció preferida i que hauran de deixar sobre la taula perquè el professor que reparteixi les proves vegi quin model els ha de donar cadascun d'ells. L'any passat, amb aquest sistema, el 97% dels alumnes va escollir el català, fins i tot més que quan havien d'aixecar la mà. Les notes d'aquesta selectivitat se sabran cap al 22 d'aquest mateix mes.
Gràcies, Eudald. El procés per elaborar els exàmens de la selectivitat fa mesos que ha començat i una de les que hi participen és la professora Janet de Cesaris, que s'encarrega de gravar els àudios de la prova d'anglès. En una entrevista al 9C de RAC1 va explicar que preparen 5 proves i que després un notari acaba escollint quina fan els alumnes. Un procés assegura que és molt llarg.
Els lliurem primer al mes de gener, després hi ha una sèrie de persones, alguns de professors professors d'universitat i altres també del Departament d'Educació que els revisen. Un cop que estem contents amb el text, aleshores és qüestió de és un estudi professional de so i anem a fer la gravació.
I diu que l'examen d'anglès de les PAU se situa entre els nivells B1 i B2. Encara sobre la selectivitat, una de les teories que sempre ha corregut entre els alumnes és que els instituts privats inflen les notes dels seus estudiants durant el batxillerat. Això és, com dèiem, una teoria. Però què hi ha de cert? És realment així? Doncs bé, precisament el Crític avui hi posa dades. El digital ha tingut accés a les notes mitjanes de batxillerat de 700 escoles de Catalunya i a les notes mitjanes dels alumnes d'aquests mateixos centres a la selectivitat. Les ha comparat i la conclusió és que sí, que els instituts privats són més benevolents. Un de cada tres centres privats, més d'un 30%, puntuen els seus alumnes durant el batxillerat amb un punt més del que treuen de mitjana a la selectivitat. Això, en canvi, només passa en un de cada quatre centres públics. Un minut i arribarem a un quart de nou del matí. Leo Messi s'allunya del Barça i s'acosta a l'Inter de Miami en la línia del que us vam explicar ahir al Tu diràs de RAC1. De fet, tot apunta que la seva situació es pot resoldre avui mateix i que l'argentí farà les maletes cap als Estats Units. El Barça van recuperar l'esperança fa un parell de dies després de la reunió entre Joan Laporta i Jorge Messi, però ara ho veuen molt magre perquè Laporta demana temps i creu que el pare del jugador no n'hi vol donar. En paral·lel, Messi lamenta que el Barça no li pugui garantir la inscripció per la temporada que ve. Però com hem anat repetint els últims dies, això està condicionat a unes vendes de futbolistes que de moment ningú no pot assegurar. I per acabar-ho d'adobar, ara les dues parts també discrepen sobre l'oferta a l'argentí. D'una banda, el Barça assegura que li va fer arribar la setmana passada, però l'entorn del jugador ho desmenteix. I per si això encara no fos prou, ara resulta que Javier Tebas sí que veu viable que el Barça incorpori l'argentí. Això sí, manté les restriccions econòmiques. Per fer-ho fàcil, avisa Laporta que només es podrà gastar 4 dels 10 euros que generi. A banda, la Lliga alerta el club que per tornar a poder fitxar amb normalitat haurà de reduir uns 250 milions d'euros de massa salarial. Marta Ramon.
Amb l'hoquei al pla de viabilitat, la Lliga li està dient al Barça que els números que ha presentat són fiables, però que ara els ha de complir les properes dues temporades amb la reducció de deute com a objectiu, si no s'exposa a sancions. El vistiplau no vol dir en cap cas que automàticament pugui venir Messi o que tingui el fair play arreglat. De fet, el Barça està uns 250 milions d'euros fora del seu límit salarial, un topall que la Lliga calcula en uns 350. Per tant, el club blaugrana ja sap que per eixugar aquesta diferència haurà de vendre bé i augmentar considerablement els seus ingressos. Per això no podrà inscriure amb la regla del 1-1 i haurà de continuar inscrivint amb la regla del 40% d'estalvi. Tot i aquesta fotografia tan complexa, fons de la Lliga asseguren que el Barça pot donar per fet que aconseguirà inscriure de manera immediata els dos contractes pendents i prioritaris, Gavi i Araujo, perquè amb els moviments, tant d'ingressos com de sortides, que hi ha hagut aquestes últimes setmanes, es dona l'espai necessari per fer-ho. Des de la patronal també veuen factible encabir Messi, fent, això sí, bé els deures. El salari de l'argentí ha d'entrar a partir del 40% d'estalvi del que s'alliberi i aprofitant el 20% del benefici d'una possible venda. Faria falta generar menys de 65 milions d'euros d'espai per poder incloure els 25 milions d'euros bruts que guanyaria Messi.
I mentrestant, Gerard Piqué toca el crostó als que deien que el problema del Barça eren els sous dels capitans. Se'n fa creus que encara tinguin la massa salarial excedida. Ho ha fet el tuit de la Kings League.
Lo de liberar, esto me hace mucha gracia. Tocaremos un día el tema de liberar el salario porque nos hemos ido y seguimos teniendo el fair play financiero. A ver, entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Quién se tiene que ir más? Porque en teoría éramos nosotros los causantes, ¿no? Por nuestros salarios. Nosotros éramos los causantes, ¿no? Pero ahora casualmente no estamos y tampoco se puede inscribir.
Déu-n'hi-do la clatellada. A banda del cas Messi al fair play financer, qui sí que està acordat des de fa molt temps és Íñigo Martínez, que arribarà lliure. El central basc, de 32 anys, va anunciar ahir que no continuaria a l'Atlètic de Bilbao i tot fa pensar que el Barça farà oficial la seva incorporació les properes setmanes. De fet, ja se l'ha vist per Barcelona. I tot això el dia en què l'Audiència Provincial ha donat la raó al club en el cas Gavi. Diu la justícia que Javier Tebas l'hauria d'haver mantingut inscrit com a jugador del primer equip i que va fer malament de pressionar perquè li tornessin la fitxa del juvenil. Per cert, ahir el Barça va jugar i va guanyar 0-2 a Tòquio en un amistós contra el Vissel Kobe d'Andrés Iniesta. En bàsquet, també d'aquesta nit passada, atenció a la penya, que ha donat la sorpresa al Real Madrid a domicili i s'ha avançat a les semifinals de l'ACB de bàsquet. El Joventut va guanyar de 10 als blancs i, de pas, els pis pel factor pista, que ara s'haurà de dirimir. Estan obligats a guanyar un dels dos partits que es jugaran a l'Olímpic de Badalona perquè la sèrie és el millor de 5 i el proper partit és demà, novament, a Madrid. Serà a les 9 de la nit i en directe a RAC+1. El nord-americà de la penya, Kyle Guy, va tornar a ser el millor del partit amb 30 punts i un 8 de 13 en triple. Ja en porta 21 en els últims 3 partits i ahir va liderar el Joventut cap a la seva quarta victòria a Madrid en 20 anys. Carles Duran, el tècnic de la penya, diu que dins del vestidor ja pensen com un equip gran i que li vendran molt cara la pell al Madrid.
Queremos más. Ahora el segundo partido. Pero lógicamente, cuando entramos en playoffs, como le he dicho a Pilar, venimos a ganar un título. Hemos pasado el primer turno, ahora nos ha tocado el Madrid. Sabemos también de la dificultad y lo vamos a intentar. Lo que sí que tengo claro es que no vamos a perder. Si nos ganan, pero nosotros no vamos a perder.
El Madrid no perdia des del mes d'abril contra el Partizan de Belgrat, el dia en què Yabusel li va fer aquella clau de lluita lliure a l'ex-blaugrana Dante Exum. Per cert, ara que parlàvem de Yabusel, ahir l'ACB li va entregar el guardó al millor jugador del mes de maig i es van dur una nova ovació del Wizzing Center. Això per una banda. Per l'altra, avui el Barça rep l'Unicaja al Palau Blaugrana en el primer partit de l'altra semifinal. És a les 9 de la nit i el podeu seguir en directe a RAC+1. També el fan a Movistar Deportes. Però és que també aquesta nit passada, Carlos Alcaraz ha atropellat el grec Tsitsipas en els quarts de final del Roland Garros. Ho ha fet per la via ràpida. Ha estat en uns 3-16-0, els primers clarament superiors i el tercer se li ha complicat una mica, però ja és a les semifinals i jugarà ni més ni menys que contra Novak Djokovic. Tots just s'enfrontaran divendres en la semifinal, la primera semifinal del Grand Slam, després que el serbi hagi eliminat el rus Khachanov. Enviat especial de RAC1 a París, Albert Bassas.
Sens dubte la final anticipada després que ahir tots dos fessin bons els pronòstics en els seus partits de quarts, el serbi derrotant el rus Kachanov en 4 sets i el murcià fent el mateix contra Tsitsipas en 3. Un Alcaraz que després del partit no dubtava en cap moment en penjar l'etiqueta de favorit a Djokovic.
Tomo de favorito a Novak. No es que esté tirando balones fuera ni intente quitarme la presión, pero mientras esté Novak en el torneo va a ser el favorito. Al final ha ganado dos títulos aquí y no gana más títulos porque se ha enfrentado contra el mejor jugador de tierra de toda la historia. Si no hubiera ganado, a saber cuántos títulos aquí. Así que mientras esté Novak en, no solo aquí, sino en cada torneo, él siempre va a ser el favorito.
Abans avui quedarà definida la segona semifinal que sortirà dels partits que jugaran d'una banda el danès Rune i el noruec Ruth i de l'altra l'argentí Echeverri i l'alemany Zverev.
8:20, quan falten dos dies perquè acabi el termini per registrar coalicions per les eleccions al Congrés del juliol, podem complicar una mica més la integració de tota l'esquerra sota la marca de Sumar. Les últimes hores els comuns han fet públic que la direcció estatal de Podem els ha dit que negocia un acord amb Esquerra, un fet que els republicans han negat rotundament. Tot plegat s'apuntaria com un intent de Podem de pressionar els comuns i guanyar poder de negociació a les converses. Però el desmentiment taxatiu dels republicans hauria deixat la maniobra en paper mullat, tot plegat després que Pablo Iglesias hagi intensificat els atacs als socis de Sumar i hagi complicat una entesa que la majoria de les parts ja tenen tancada per evitar una victòria de la dreta i de l'ultradreta a Espanya. Sílvia Solanes.
Primer van arribar les declaracions d'Iglesias avisant que el problema el tenien a Catalunya, al País Valencià i Madrid. Ho deia així a TV3.
Hay tres actores políticos que entienden que en esos territorios son el único actor que tiene que representar ese espacio político electoral de Sumar. ¿Cuál es el problema? Tres formaciones políticas que lo que están planteando es que no quieren confluir con Podem.
Però el segon capítol va ser que els comuns van començar a dir fora micro que el que buscava Podem era un pacte amb Esquerra. Els republicans no van trigar ni dos minuts a desmentir-ho. Podem no en diu res, però en micro obert el portaveu d'en Comú Podem al Parlament, David Cid, no hi va voler entrar i es va centrar a desmentir Iglesias.
No té cap tipus de sentit, o sigui, ens acabem de presentar a les eleccions municipals com en Comú Podem, treballem des d'un espai unitari a Catalunya, per tant, nosaltres, la nostra voluntat és com en Comú Podem formar part del projecte polític de Yolanda Díaz.
El mateix és de Compromís, Joan Baldoví ho va negar i va demanar negociar amb discreció.
Mentrestant, Yolanda Díaz està configurant el seu equip de campanya i ahir va fer públic que l'eurodiputat d'en Comú Podem, Ernest Urtasun, serà el portaveu de Sumar. De la situació de les negociacions entre les esquerres espanyoles, escoltem ara el comentari que hi posa la periodista del periòdico, Sara González.
Xavier Domènech reconeixia el 2017 que havia viscut moments de molta tensió política negociant amb el PSOE, però que mai s'ho havia passat tan malament com negociant amb Podem Catalunya. Sis anys després, Sumar projecta el miratge d'una confluència estatal inspirada en la que van assajar els comuns, i la història es repeteix. Yolanda Díaz ha ensopegat amb la mateixa gran pedra. Un torçabràs entre tots els actors per mantenir la identitat pròpia i quota de poder. Perquè mentre de portes en fora s'alimenten discursos èpics d'una esquerra recosida que sigui dic de contenció de la dreta, de portes endins s'imposen les discussions domèstiques, les mateixes per les quals es van esmicolar en temps rècord mentre la casta es fregava les mans. Cops de colze, retrets i desconfiances mútues. I sí, també farols que les dues parts alimenten a consciència amb Esquerra com a víctima col·lateral. Tot per assenyalar l'altre com a infidel i fer-lo saltar per la borda mentre corren el risc d'enfonsar-se tots en el mateix vaixell. L'assalt havia de ser dels cels, cap amunt i no entre iguals.
Gràcies, Sara. Pel que fa al PP, Alberto Núñez Feijóo accepta la proposta de Pedro Sánchez de trobar-se cara a cara a la ràdio o a la televisió. El que no se sap és quantes vegades es farà. Queda descartada la idea de Sánchez de fer un cara a cara cada setmana, però Feijóo no concreta si en serà només un o algun més. Ahir al vespre, Feijóo li demanava a Sánchez que deixi les ocurrències al calaix.
Yo entiendo que está más cómodo en los platós de televisión que en la calle, pero como decían sus aliados, realmente se ha pasado de frenada. Los varones del PSOE es verdad que no le quieren ver ni en pintura y no quieren que vaya a sus lugares. Y lo que está intentando el Partido Socialista es construir un gran hermano de debates electorales.
Això mentre el PSOE insisteix a dir que Feijóo vol amagar i que té por de debatre. El líder del PP també va deixar clar ahir que eliminarà com a mínim 6 ministeris si governa, començant pel d'Igualtat. Madrid, Jordi Armenteres.
Sí, diu que el Ministeri d'Igualtat és l'exemple de grans departaments que no serveixen i suma també el de Consum, Seguretat Social, Universitats, Cultura i Educació. Això ho deia ahir a Onda Cero.
Es que hay ministerios que en mi época, cuando estuve en el gobierno de Aznar, eran sus direcciones generales. Y comprenderá usted que no estamos para esto. El Ministerio de Igualdad era un departamento dentro de otro ministerio.
Respuesta de la ministra portavoz Isabel Rodríguez.
España es un país
que ha avanzado como ningún otro en materia de igualdad y de avances para las mujeres. Y quien no defienda esa causa, pues responderá por ello ante la ciudadanía. No tengo yo que responderle en esta mañana.
I després, al vespre, Feijóo recollia cable i deia que no acceptava lliçons sobre igualtat del PSOE, que si governa farà polítiques autèntiques d'igualtat i no de divisió, com ha promogut fins ara Irene Montero.
Però un altre dels ariets de Feijóo serà una vegada més Catalunya i el català. El líder del PP té la intenció d'aplicar multes a tots els centres educatius del país que no compleixin la imposició de com a mínim un 25% de classes en castellà. Segons detalla El Mundo, el PP vol donar més recursos a la inspecció educativa de titularitat estatal i aprofundir així en el conflicte lingüístic. A banda, els populars volen crear sancions contra les comunitats autònomes que adoctrinin a través dels llibres de text, sense explicar quins barems establiran per tenir en compte això. Justament sobre els acords amb Vox, el PP manté la política d'amagar del tot les negociacions de cara a conformar governs municipals i autonòmics després de les eleccions del 28 de maig. Els populars intenten transmetre moderació i, de moment, en públic, només avancen en les negociacions als territoris on no els calen els ultres per manar. És el cas de les Canàries, on han arribat a un acord amb Coalició Canària per fer fora els socialistes del govern, i també de Cantàbria, on avancen les converses amb el partit regionalista que lidera Miguel Ángel Revilla. Per cert, que la Junta Electoral ha desestimat el recurs de Vox per revisar els resultats del 28 de maig a Barcelona i també el dels comuns. I encara parlant de les eleccions, el Constitucional dona per bones les fórmules alternatives d'alguns diputats per acatar la Constitució. Ho recordareu, el Tribunal considera que incloure per imperatiu legal, entre cometes, per imperatiu legal, a la frase, no és una raó de pes per retirar l'acte al representant escollit a les urnes. I mentrestant, quan són les 8 i 26 minuts, també us hem d'explicar que la policia judicial apunta que Mònica Oltra es va assabentar del cas d'abusos del seu exmarit quan la justícia el va començar a investigar. Una de les tesis de Vox, que actua d'acusació popular, era que ho sabia d'abans i que ho va tapar. Ara, un informe inclòs en una peça separada del cas ho desmenteix i ratifica la versió d'Oltra, que va ordenar indagar què havia passat tan bon punt van rebre una interlocutòria a casa. Sorprèn que dels diaris generalistes de Madrid només El País reculli aquesta notícia. Ni l'ABC, ni El Mundo, ni La Razón publiquen aquesta informació. No la porten ni en un breu. Això, tot i que en el seu dia, aquests tres últims diaris van estar-hi sucant pa i van estar estirant-la com un xiclet. Llegim més detalls, de fet, del cas de Mònica Oltra, el diari Punès, que va més enllà, assegura que aquest document es podria haver publicat setmanes abans de les eleccions del 28 de maig en què el partit d'Oltra Compromís va perdre un grapat de vots. Segons el Digital, l'informe policial va quedar enllestit dues setmanes abans de les eleccions i, per tant, tot just al començament de la campanya. El document és molt clar. Oltra no sabia res del cas que empastifava el seu exmarit abans que comencés a caminar judicialment. Un cas que, ho recordem, la va portar a dimitir. Segons l'informe que ha fet la Policia Judicial de València, a instàncies del jutge instructor, el gabinet d'Oltra no va enviar ni rebre cap correu sobre els abusos del seu exmarit a una menor fins al 8 d'agost del 2017. La policia també apunta que ni Oltra ni el seu equip van esborrar cap correu previ sobre el cas. Precisament aquesta era una altra de les suposicions de l'acusació popular que queda desmuntada. Escoltem ara el comentari que hi posa el periodista i col·laborador del Món RAC1, Joan Julivert.
Fa uns dies Pedro Sánchez va vaticinar una campanya electoral plena de joc brut i acusacions falses. Caldria matisar que aquesta campanya ha estat funcionant des del minut 1 del pacte entre PSOE i Unides Podem per formar govern, sobretot contra els socis de Sánchez i les seves confluències. Un cas paradigmàtic ha estat el que afecta a una de les principals cares del canvi polític pel que representa el pacte del Botànic com a exemple i pel seu carisma, la que va ser la vicepresidenta de la Comunitat Valenciana, Mònica Oltra. Ara sabem que totes les informacions que la van obligar a dimitir se sustentaven en indicis, cap prova directa, i això sí, molt soroll i notícies falses. És difícil saber quina incidència ha tingut aquest cas en el resultat desastrós del pacte del Botànic en les eleccions municipals i autonòmiques, però apartar una figura com Oltra de l'arena política i esquitxar una marca electoral amb un cas tan greu com aquest, sens dubte que passa a facturar. Un premi a l'art de mentir i difamar que en l'era de la postveritat oberta per Donald Trump sembla la més rendible de les habilitats polítiques.
Gràcies, Joan. I encara que ball entre la política i l'àmbit judicial, el jutge de l'Audiència Nacional, Manuel García Castellón, ha tornat a deixar Maria Dolores de Cospedal fora d'una investigació relacionada amb la Caixa B del PP. Es tracta de la peça 36 del cas Villarejo, que investiga suposades pressions al que llavors era advocat de Luis Bárcenas, Javier Gómez Liaño, perquè no es fessin públics els famosos papers i, per tant, no sortís a la llum el finançament irregular del partit. García Castellón ha rebutjat citar com a testimonis tant Cospedal com el comissari Villarejo perquè considera que no són testimonis de referència i que no serien útils amb les seves declaracions. I aquest divendres aquí investiran Anna R. com a presidenta del Parlament. L'alcaldessa sortint de Vic és la persona escollida per Junts per Catalunya per rellevar Laura Borràs al capdavant de la institució. Després de mesos d'estira i arronsa, Borràs ha acabat cedint davant de l'executiva i ha acceptat que la substitueixin al càrrec. Després de parlar amb Berra les últimes hores, Borràs va anunciar davant la direcció del partit que la biguetana seria el nom que proposarien per tenir la presidència del Parlament. La mateixa Laura Borràs va ser l'encarregada d'explicar-ne els motius per escollir-la pel càrrec.
L'Anna R. ha demostrat abastament la seva capacitat i el seu compromís. És una persona que coneix prou bé l'actitud i la fermesa amb què des del primer dia de la legislatura hem actuat des de la presidència i la mesa del Parlament. Estem convençuts que hi sabrà donar continuïtat i podran treballar plegades per mantenir aquest objectiu comú.
Tot i això, Borràs plega del Parlament posant deures a la seva successora i carregant a tort i a dret contra l'actual mesa de la cambra, Adrià Santasusagna.
Borràs va arribar a la reunió de l'executiva amb els deures fets, per sorpresa de gairebé tots. El que s'esperaven que fos una trobada tensa va ser una reunió ben tranquil·la. La presidenta del partit, això sí, va deixar clar que hi havia altres opcions damunt la taula per evidenciar el malestar amb la seva inhabilitació.
Aquesta anàlisi ha incorporat tots els escenaris, com per exemple l'opció de no presentar cap candidatura a la presidència com una mostra de coherència política i de fermesa contra la repressió.
Però el que generava més consens intern era ocupar el càrrec. Borràs va postular Anna R., però li va marcar una prioritat quan sigui presidenta.
Accedirà al càrrec amb molts deures. Tenim l'obligació d'eliminar del reglament un article com el 25.4 que és incompatible amb l'exercici de drets fonamentals.
I Borràs no es va oblidar de l'actual mesa del Parlament, a qui va acusar d'accelerar la repressió espanyola. Borràs diu que el seu cas acabarà a Europa i que l'acabarà guanyant.
I mentrestant, el ple per escollir la nova presidència del Parlament serà divendres a les 12 del migdia. Anna R. ho té tot de cara perquè tindrà els vots de Junts per Catalunya, els d'Esquerra i l'abstenció de la CUP. I, de fet, el PSC no tanca la porta a negociar-ne també el suport. Faci el que faci els socialistes, s'investirà R. en segona ronda perquè tant els comuns com ciutadans votaran els seus propis candidats, Joan Carles Gallego i Matías Alonso, respectivament. Per cert, que ahir, durant la reunió per designar la seva substituta, Laura Borràs es va salvar in extremis d'una multa. Avui llegim al forat del pany de La Vanguardia que aparcar prop de la Sagrada Família, on hi ha la seu de Junts, no és gens fàcil. Per això, tot sovint els dirigents del partit deixen el cotxe davant del local, en un carrer de vianants. I ahir, mentre es feia la reunió, un agent de la zona blava es va aproximar a un dels cotxes de Borràs per multar-lo, però no ho va acabar fent perquè un dels escortes de l'expresidenta del Parlament, un mosso vestit de paisà, va ensenyar-li la placa i el va dissuadir. Passen 2 minuts de 8:45 del matí. Atenció a aquesta dada. Més de la meitat dels joves que juguen a videojocs ho fan cada dia i de mitjana hi dediquen gairebé 3 hores i mitja. Les dades són d'un estudi que ha fet la Fundació FAT Joventut a tot Catalunya i també a Espanya i que apunta que els telèfons mòbils ja són el segon aparell que més fan servir per jugar, fins i tot més que els ordinadors i només per darrere, òbviament, de les consoles, Joel Penya.
L'informe s'ha fet encastant més de 1.500 joves de tot l'estat d'entre 15 i 29 anys. El 77% admet que juga habitualment a videojocs i l'edat mitjana a la que comencen a fer-ho es troba per sota dels 10 anys. La majoria dels encastats diu que ho fa per desconnectar, perquè hi aprèn coses o per relacionar-se amb altra gent. Ara bé, un 42% també admet que ha sentit frustració o ansietat mentre jugava. Una altra dada preocupant és que el 45% de les noies oculta la seva identitat per evitar casos d'assetjament virtual. Ho explica Alejandro Gómez, un dels autors de l'estudi.
És un poco triste que un fenomen tan amplio haya jóvenes que se sienten excluidas. Incluso es precisamente ese grupo etario, mujeres de 15 a 19 años, quieren más abandonar los videojuegos.
El 96% dels gamers es gasta diners cada mes en compres relacionades amb els videojocs, ja sigui comprant-los, comprant complements o adquirint revistes especialitzades.
Parlant de videojocs, la Plataforma per la Llengua ha començat una campanya perquè les consoles de Nintendo, les PlayStation i les Xbox tinguin l'opció del català a les interfícies. No parlen dels títols de cada plataforma, sinó dels menús d'inici, la configuració o les pantalles que es fan servir per canviar de joc. La Plataforma per la Llengua ha obert aquesta campanya al web canvia.cat i qui vulgui s'hi pot unir signant la petició que hi trobarà. 8 i 34 minuts, Europa autoritza la primera vacuna per protegir els majors de 60 anys contra el virus sincitial respiratori. Aquest virus és la causa més freqüent de pneumònies en adults i de bronquiolitis en nadons, i després de la pandèmia va tornar amb tanta intensitat que va col·lapsar els serveis d'urgències de tot l'estat. Normalment, el virus sincitial només provoca símptomes lleus, com una mena de refredat, però pot ser molt més greu en col·lectius vulnerables, com de gent gran o persones amb diabetis o malalties pulmonars o cardíaques. Avui també llegim a La Razón que hi ha una conseqüència greu de la pandèmia que encara dura avui: les llarguíssimes llistes d'espera per passar pel quiròfan. L'any 2020, l'impacte del coronavirus va fer que una de cada tres operacions previstes quedessin suspeses. En alguns casos, perquè els hospitals destinaven tots els recursos als malalts de Covid, i en d'altres, perquè els pacients van optar per posposar les cirurgies no urgents per poder agafar el virus. Els experts alerten que, ara com ara, caldrien entre 9 i 84 anys, un marge una mica ampli, per resoldre totes les operacions pendents a l'Estat. Per això reclamen incrementar de forma urgent el rendiment quirúrgic i poder-hi destinar més recursos per posar al dia les llistes d'espera. I la RAVE d'Ivars de Noguera continua en marxa amb almenys unes 300 persones i 90 vehicles. La festa fa més de 3 dies que dura, va començar dissabte a la nit, i els Mossos continuen fent controls d'accés per evitar que s'hi uneixin més persones i també per assegurar-se que les que en marxen estan en condicions de conduir. Ara bé, després que el primer dia 5 agents quedessin ferits per un atropellament, alguns sindicats policials denuncien que ahir un dels assistents a la RAVE va tornar a intentar atropellar els Mossos per poder fugir després de la festa i evitar els controls. Lleida, Julen Andrés.
Indefensos, així se senten des del municipi d'Ivars de Noguera davant la RAVE. En parla l'alcalde Josep Magrí.
És el que diem tant l'Ajuntament com els Mossos, els cossos de seguretat, estem totalment indefensos. Clar, quan arriba una caravana de 150 persones no es pot actuar. És totalment, a més, aquesta gent saben que tenen impunitat. Tot plegat és una sanció administrativa.
Els Mossos han continuat fent controls a l'accés d'alcohol i drogues i diversos vehicles han quedat immobilitats. En el dia d'ahir, sindicats policials van denunciar una altra tentativa d'atropellament. A tot això, llibertat en càrrecs per l'home que va embestir en el primer dia un cotxe policial.
8 i 36 minuts, un jutjat de Madrid investiga un dels escortes del president del Tribunal Constitucional per haver participat en la simulació d'un segrest. I atenció, perquè a canvi de col·laborar-hi hauria cobrat 500 euros i uns quants grams de cocaïna, no és broma. Els fets es remunten a l'abril del 2022. Un encarregat de diversos restaurants de Madrid s'hauria posat en contacte amb un policia de la comissaria de Tetuán, a Madrid. Es coneixien de feia temps i li va demanar un favor. Havia d'ajudar-lo a simular un segrest. La raó? Doncs que havia perdut els estreps una nit sortint de festa i s'havia passat dies sense anar a treballar. El policia va decidir ajudar-lo i es va posar en contacte amb un altre agent que treballava com a escorta del president del Constitucional. Tots tres van decidir que explicarien al cap del noi que l'havien segrestat i que per això havia estat il·localitzable durant dies. Inicialment, l'encarregat es va comprometre a pagar-los un sopar amb prostitutes, però els investigadors creuen que finalment els hauria donat 500 euros i unes paperines de cocaïna. Ara, els policies s'enfronten a un delicte de suborn. I de seguida parlem del temps, però aquest matí és notícia que l'Àrtic es podria quedar sense gel per primer cop a la història durant la propera dècada, la del 2030. Seria ben bé 10 anys abans del que es creia fins ara. Ho alerta un estudi amb dades de la NASA que publica la revista científica Nature Communications. Els investigadors ho atribueixen directament a les emissions contaminants. Mònica Osar, bon dia.
Bon dia.
De fet, l'Àrtic és una de les zones del planeta que s'està escalfant més ràpid.
Sí, s'escalfa més ràpid que la resta i, de fet, anem veient les conseqüències que pateix durant aquests últims anys, i és que des de finals del segle passat cada cop el gruix de gel i també l'extensió és més petit. Segons dades de satèl·lit, s'ha reduït un 12% l'extensió d'aquest gel cada dècada des de l'any 1980, i això ens portaria a aquesta situació que a partir del 2030 podríem arribar al mes de setembre, un cop passat l'estiu i l'ambient més càlid, doncs amb aquest, bàsicament sense gel, i llavors a partir de l'any 2100 serien 6 mesos a l'any que passaríem sense gel, tant hivern com també estiu. Això què faria? Per exemple, que poguéssim passar per allà fàcilment amb creuers turístics i no amb vaixells com fins ara, d'aquests que havien d'anar trencant el gel.
El desgel, ara ho deia la Mònica, és una de les conseqüències més clares del canvi climàtic, i una altra són les sequeres, cada vegada més habituals. A Catalunya, el govern adverteix que les empreses i les famílies encara consumeixen massa aigua i que si no es posen les piles caldrà prendre mesures. La Generalitat lamenta que, mentre els pagesos estan fent molts esforços per sobreposar-se a la sequera, la resta de sectors i la gent a casa seva encara fan com si res. De fet, tot i les pluges de les últimes setmanes, l'ACA manté la previsió més pessimista. Creu que al setembre les comarques de Girona i de Barcelona entraran en emergència de sequera. Mentrestant, aquest any a Tarragona no es farà la revetlla remullada per Sant Magí. És una de les mesures que ha pres l'Ajuntament ara que la ciutat ha entrat en fase d'alerta per sequera. Això sí, l'haurà d'aprovar el nou govern. També es tancarà l'aixeta de les dutxes i del rentapeus de les platges. Tarragona, Esteve Giral.
Sí, el govern municipal, ara en funcions, amb Esquerra, Junts i la CUP, ha aprovat un seguit de mesures per tal d'estalviar aigua. A més de tancar dutxes i rentapeus a les platges, s'ha decidit suspendre la tradicional revetlla remullada, un dels actes més multitudinaris de les festes de Sant Magí, de més èxit a l'agost, però on es gasta una gran quantitat d'aigua. A banda, només es regaran les zones verdes a partir d'ara durant les nits i es tancaran totes les fonts, amb excepció d'un mínim d'aigua a llarga artificial de l'anell mediterrani. A la consellera de Medi Ambient en funcions, la copaire Eva de Miguel.
Estem parlant que tenim una situació greu i que hem de començar a repensar el nostre lleure a l'estiu.
S'han previst també multes de 100 a 500 euros per qui incompleixi la nova normativa, que prohibeix també omplir piscines particulars amb algunes excepcions.
I ara sí, anem al temps.
I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Malgrat el que ens diu l'ACA, sí, a curt en mini, Mònica, sembla que les pluges continuaran.
Sí, tot i que avui demà s'espera poca aigua, a partir de divendres s'hi tornarà a posar una altra vegada. Avui com a molt ruixats al Pirineu i al Prepirineu, demà algun ruixat aïllat també cap a les comarques del nord, però divendres plourà a molts punts del país. Un dia de temps insegur, amb ruixats més probables a les comarques interiors del nord i també a Ponent. I dissabte i diumenge es repetirien aquests xàfecs. Dissabte de nou al Pirineu, Prepirineu i comarques interiors, i diumenge les pluges arribarien a molts punts del país. Per tant, tant al cap de setmana com divendres, com fins i tot a principis de la setmana que ve, aquestes pluges continuaran a moltes comarques. Però de moment avui demà aquest cel més emblanquinat i temperatures que es mantenen a ratlla, amb suavitat ara i ambient càlid al mig, entre els 24 i els 29 graus de màxima.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicaments sense recepta, adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
8:41 minuts, gairebé el 40% dels veïns de Barcelona asseguren que no es poden desplaçar amb normalitat per la ciutat per culpa del turisme. Consideren que està massificada i que això afecta la seva vida diària. I no només això, sinó que fins i tot els turistes creuen que hi ha massa gent als llocs que visiten. Són les conclusions de l'estudi VisitMob, liderat per la Universitat Rovira i Virgili, que és el més gran que s'ha fet fins ara sobre els patrons de mobilitat a Barcelona. Mar Poyato.
Els veïns que més es queixen de la massificació són els de la zona de la Rambla, la plaça Catalunya, el Passeig de Gràcia i la Sagrada Família. Asseguren que l'afluència de visitants els impedeix moure's amb normalitat. Han de deixar d'utilitzar el transport públic perquè està saturat o deixar d'anar a llocs on sempre hi anaven. A més, també tenen la sensació de pèrdua de sentiment d'arrelament, que s'accentua en el cas de la gent gran. En parla Aaron Gutiérrez, investigador de la Universitat Rovira i Virgili.
Però totes aquelles afectacions que tenen que veure amb allò que estàs fent cada dia de forma recurrent i que per tant te connecta amb ocupacions professionals, amb estudi o qüestions vinculades amb la cura, són les que concentren també les percepcions més negatives. Aquells col·lectius més vulnerables són aquells que es veuen precisament més impactats per aquesta presència de visitants que afecta la seva mobilitat.
Segons l'informe, més de la meitat dels creueristes que visiten Barcelona també consideren que la ciutat està massificada.
I encara lligat al turisme i a la inflació, el govern prem l'accelerador per tornar a limitar el preu dels lloguers. La Generalitat ha fet el primer pas per declarar les zones tensionades d'acord amb la nova llei espanyola d'habitatge. Ahir va aprovar el procediment per establir-les. 8:43 minuts. Ryanair rectifica i permetrà pujar una o dues ensaïmades als avions amb origen a les Balears sense haver de pagar cap cost addicional. L'aerolínia s'ha reunit aquesta setmana amb l'Associació de Forners i Pastissers de les Balears després d'una polèmica amb un grup de passatgers que denunciaven que se'ls havia cobrat per poder pujar a l'avió aquest dolç típic de les illes. Ryanair assegura que aquests passatgers no se'ls va fer pagar l'ensaïmada, sinó que no tenien contractada la tarifa de baix cost que permet portar una peça d'equipatge de mà a dalt de l'avió. La companyia diu que mai s'ha fet pagar per pujar ensaïmades a l'avió i que se'n poden portar una o dues sense haver de pagar de més i fins i tot si s'ha contractat la tarifa més econòmica. Des de l'Associació de Forners i Pastissers de les Balears respiren tranquils i agraeixen que s'hagi aclarit el tema i donen per tancada la polèmica. I la Unió Europea planteja multar aquells països que rebutgin acollir refugiats. De moment és una proposta. Ara ho han de negociar els 27 estats membres, però l'esborrany de la llei a la qual ha tingut accés el país ja fixa xifres per les multes. Aquell estat que no accepti tots els sol·licitants d'asil que se li assignin haurà de pagar entre 10.000 i 22.000 euros per cada persona que no deixi entrar. En tot l'any passat van entrar 330.000 persones de forma il·legal a Europa. Pràcticament 8:45 del matí, els quatre joves d'extrema dreta acusats de pallissar un noi independentista durant les protestes post-sentència del 2019 a Barcelona es van intercanviar missatges en què asseguraven que havien de netejar els carrers de separatistes i que els havien de defensar fins que no arribés l'exèrcit. Ahir va arrencar el judici i tan sols un dels encausats es va disculpar per haver donat puntades de peu a la víctima. La fiscalia en demana 5 anys de presó, Mar Poyato.
Els acusats neguen formar part de grups d'extrema dreta, reconeixen que van participar a la manifestació de la plaça d'Artós a Barcelona, però diuen que era un passacarrers festiu per defensar la unitat d'Espanya. Ara bé, hi van anar amb pals i banderes franquistes. Un suposat passacarrers que va acabar topant amb la manifestació antifeixista i en ple centre al carrer Rosselló hi va haver la brutal agressió. La fiscalia els acusa d'un delicte de lesions amb els agreujants de superioritat, disfressa i discriminació ideològica. A més, l'Ajuntament de Barcelona, que exerceix de acusació popular i afegeix un delicte de desordres públics. En parlava l'advocat Xavi Muñoz.
Atípicament és una agressió que tothom va poder veure des de casa seva a través de les xarxes socials. La gent que ha pogut comparar l'agressió amb els rostres de les persones que estan acusades pot veure també sense cap mena de dubte, des del meu punt de vista, que són ells els autors d'aquesta agressió.
En l'agressió, a banda dels quatre acusats, també va participar un menor, a qui ja van condemnar 10 mesos de llibertat vigilada i de serveis a la comunitat.
I encara relacionat amb el procés, un jutjat de Sabadell ha condemnat l'exalcalde de la ciutat, Matías Serracant, per desobediència per haver facilitat la votació de l'1 d'octubre. Li ha imposat 4 mesos d'inhabilitació i 1.800 euros de multa. Serracant assegura que com a alcalde no estava implicat en l'organització del referèndum i creu que la sentència és un exemple més de persecució política. Per això presentarà un recurs per demanar l'absolució. I també us hem d'explicar que un tiroteig en una festa de graduació a Virgínia, als Estats Units, ha acabat amb 2 morts i 5 persones ferides. Aquesta nit, hora catalana, un noi de 19 anys ha obert foc a la sortida d'una cerimònia de graduació d'una escola de secundària. Es feia en un teatre del centre de la ciutat i les bales van impactar contra 7 dels assistents. L'assaltant va intentar fugir a peu, però la policia el va arrestar. I a Catalunya, l'home acusat d'abusar de menors en una mesquita de Vic ha quedat absolt. El motiu és que hi ha hagut defectes en el procés judicial. La fiscalia en demanava 42 anys de presó, però finalment ni tan sols se'l podrà jutjar. A banda, el jutge de guàrdia ha deixat en llibertat amb càrrecs l'home a qui van detenir diumenge durant la celebració de la Champions del Barça femení per agredir sexualment una noia durant la festa a la plaça Sant Jaume de Barcelona. El jutge li prohibeix d'acostar-se a menys d'un quilòmetre de la víctima i ha d'estar a disposició de la justícia sempre que li demanin. I un instructor de karate, que està en presó preventiva des del 20 de maig per presumptes abusos sexuals a una menor, ha rebut 6 denúncies més. Segons va avançar El Caso, totes les presumptes víctimes eren menors d'edat i la investigació continua. I Felip VI ha sopat aquesta nit amb més de 600 empresaris al Teatre Nacional de Catalunya. S'hi ha fet la nit de la logística que dona el tret de sortir del Saló Internacional de la Logística, que es fa des d'avui i fins divendres a Barcelona. Es calcula que tindrà un impacte econòmic a la capital i a l'àrea metropolitana de més de 40 milions d'euros, Montse Martí.
Més de 500.000 d'empresaris del sector del transport i la logística van omplir la sala gran del TNC i després hi va haver el sopar a peu dret. La directora general del CIL, Blanca Soriguer, va apuntar que encara hi havia poques dones al sector.
El nuestro se ha caracterizado por ser un sector muy masculinizado. Y aunque en estos 25 años del SIL hemos avanzado hacia la igualdad de género, todavía són molt poques les mujeres que ocupen cargos directius i de responsabilitat.
I Felip Sisè va convidar també els empresaris que participin al Saló a aprofitar l'estada per fer turisme.
A pesar de la intensidad del calendario, me permito sugerirles, sobre todo los que no son de Barcelona, pues que si les queda algo de tiempo, pues que disfruten esta ciudad tan mediterránea, tan abierta.
Al sopar hi havia empresaris del transport i la logística, i era, per exemple, el president del Port, el president de Renfe, també la ministra de Transport, Raquel Sánchez. No hi havia, en canvi, ni el president de la Generalitat ni cap conseller, tot i que Roger Torrent inaugura avui el SIL. En nom del govern hi era el secretari de Mobilitat i Logística, Marc Sangles.
8:49. A Ucraïna ja són milers els evacuats al sud del país després de la destrucció de la presa hidràulica de Nova Kakhovka. L'aigua que contenia està provocant inundacions catastròfiques a tota la regió de Kherson. De fet, a la zona on hi ha afectacions hi viuen 40.000 persones. Mentrestant, encara no se sap qui és el causant de l'explosió que ha ensorrat la presa. Kiev i Moscou continuen acusant-se mútuament. De moment, les Nacions Unides no volen posicionar-se sobre qui és el culpable de l'atac i diuen que encara està reunint informació. Aquesta matinada, la reunió del Consell de Seguretat de l'ONU, França, el Regne Unit i els Estats Units han evitat culpar directament Rússia de l'atac, tot i que sí que han reiterat el seu suport a Ucraïna. En la mateixa línia, l'OTAN qualifica l'atac de brutalitat, ho va dir el secretari general de l'organització, Jens Stoltenberg.
Sabem que milers de civils estan en perill. Mentre jo parlo, augmenten els riscos i efectes de les inundacions. Sabem també dels danys que té pel medi ambient. És un atac atroç, inacceptable, i com tota la invasió, va en contra del dret internacional.
Per cert que, de fet, segons els càlculs de les organitzacions internacionals, almenys 16.000 persones han perdut la casa arran de la destrucció de la presa. 10 minuts i arribarem a les 9 del matí. De seguida parlem de l'inici de la Patum, que dona el tret de sortida avui, i també escoltarem una de les que serà, sens dubte, una de les grans cançons de l'estiu i que recorda, i molt per motius obvis, que ara sentirem, a un gran, gran clàssic dels anys 90, de la catalana Aitana. Ara, de seguida.
Amics de les participacions de Nadal. Yeah! Aquest any Loteries de Catalunya presenta una gran novetat. Oh! Enguany les participacions catalanes es fan amb la grossa i amb la doble. Amb un sol bitllet participeu en dos sortejos. Amb la grossa de cap d'any guanyeu 40.000 euros per cada 2 euros jugats. I amb la doble, fins a 1 milió d'euros per repartir entre totes les persones d'una entitat que tingueu el número guanyador. Yeah! Demaneu les vostres participacions a loteriesdecatalunya.cat. Loteries de Catalunya és la nostra.
Jugar amb responsabilitat és guanyar, i només si ets major d'edat.
Avui és dia 7. Es diu que abans de la Moritz 7 no hi havia dia 7 als mesos i que es va inventar només per celebrar el naixement de la Moritz 7. Bé, ho diem nosaltres, però pots veure una Moritz 7 igualment. Fins i tot encara que no sigui dia 7. Moritz 7. Un sabor bestial.
Brutus, si es volen endur el cotxe, què fas?
Que ja no cal, mare, que ara hi ha coses més modernes.
Ara el guardià és Movistar Prosegur Alarmes. Una alarma que et cuida la casa i que ara inclou un servei que et protegeix el cotxe. Contracta l'alarma en què cada cop confien més famílies per només 34,90 euros al mes durant tot l'any i em porta 3 mesos gratis de Movistar CarProtect. Truca al 900-222-225.
Aquesta setmana, prova el meló pell de gripau amb un 41% de descompte per només 0,99 al quilo. A botigues i dia.es.
He de fer servir el cotxe cada dia. Puc reduir les emissions? Hi ha alternatives per aconseguir-ho?
Sí, hi ha opcions per fer-ho. A Repsol estem desenvolupant combustibles renovables, com ara els biocombustibles avançats generats a partir de residus i els combustibles sintètics a partir d'hidrogen i CO2 per poder assolir les zero emissions netes. Descobreix aquest projecte i molts més a Repsol.com. Repsol, inventem el futur.
A l'hora de ser eficients, tot compta.
Per això, si et canvies ara a Endesa, t'emportes un 20% de descompte en el teu consum de llum durant un any.
Això també compta.
Sí que compta. I tot amb preus estables i sense permanència. Tria un demà millor. Contracta-ho ja al 800-76-0909 o a canvia-tendesa.com i comença a estalviar.
Sol, sol i més sol. Amb Manlleu Origen deixem madurar la fruita a l'arbre per collir-la amb la màxima dolça. Amb Manlleu Origen, una manera de fer.
Estàs pensant de passar-te als vehicles 100% elèctrics? Compra ara en línia el teu Mercedes EQ 100% elèctric amb autonomia de fins a 740 km i emporta-te'l de manera immediata. Fes-ho abans del 30 de juny i tindràs el carregador i la instal·lació de regal. Descobreix-ne l'estoc disponible.
Vine i informa't en els nostres concessionaris Mercedes-Benz, Autolica, Cars Barcelona, MB Motors i Autolica Tarragona.
Vols prevenir que les teves factures vinguin impagades? Per a Pimes, Pay Pimes. Vols recuperar els teus deutes? Per a Pimes, Pay Pimes. Recorda, per a Pimes, Pay Pimes. Truca al 93-737-6280.
Ex verano, hoy te digo adiós.
Un verano nuevo
me ronda el corazón.
Le digo chao pescado
al plato combinado.
Tengo una nueva ilusión.
Hi ha la venda l'extra d'estiu de l'11. Un gran premi de 15 milions d'euros i no ve sol. A més, hi ha 10 premis d'1 milió. Extra d'estiu de l'11. Posa un nou estiu a la teva vida.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Contracta la teva assegurança de la llar amb Verti des de només 78 euros l'any i gaudeix d'un descompte del 15% en el nostre servei de reformes. Verti, estalvia temps, estalvia diners.
Senyor Cuevas, disculpi'ns, però tenim overbooking en turista. Li faria res viatjar en primera?
Hi ha coses que sonen molt, però que molt bé. A Citroën Service, per al manteniment amb lubricants Total Energies, entres en el sorteig d'un regal d'aquells que sonen uau. Citroën. Condicions a citroen.es. Xarxa de serveis oficials Citroën de Catalunya.
Falten 5 minuts per arribar a les 9 del matí. Ho acabem de saber. Segons avança l'agència de notícies Servimedia, la ministra de Transició Ecològica, Teresa Rivera, anirà de número 2 a la llista del PSOE a Madrid a les eleccions generals del proper 23 de juliol. De la seva banda, la cadena SER també ha avançat que el quart lloc de la llista l'ocuparà la ministra de Defensa, Margarita Robles. Òbviament, Pedro Sánchez encapçalarà aquesta candidatura. I avui és dimecres i comença oficialment la Patum de Berga. A les 12 del migdia, el tabaler i les dues parelles de gegants donaran el tret de sortida a la celebració amb una passada pels carrers de Berga que encetarà el primer dels 5 dies grans de la festa. Una Patum que es preveu que sigui de rècord i que per primera vegada aquest any es complementarà amb un festival de música. Més detalls des de Berga, Marc Canturri.
La mateixa comarca que mesos enrere va viure una processó religiosa per invocar la pluja, aquesta setmana resa perquè els aiguats quedin encaixats fora d'hores de salts de Patum. Ahir la pluja ja va fer endarrerir una bona estona la Patum de la Llar, la versió inclusiva de la festa, feta per persones amb diversitat funcional. Avui hi ha el tret de sortida oficial, amb dues passades, una al matí i una altra a la nit. I tot i la inestabilitat al cel, l'alcalde Ivan Sánchez confia que sigui l'edició més multitudinària de totes. Ho ha dit a RAC1.
Jo sempre dic que és la Patum de tornada a la normalitat, perquè l'hem passat a la represa. Tenim els dubtes aquests de què passaria, si vindria molta gent, no vindria. Al final no va venir tanta com podíem preveure. Tot el sistema de seguretat o tot el tema de seguretat és la mateixa que l'any passat.
Pels primers salts de plens a la plaça de Sant Pere caldrà esperar demà dijous, el dia en què també començarà el festival de tres nits de concerts que acabarà dissabte amb els dos caps de cartell, de Tietz i Brahms. L'objectiu, descongestionar la Patum i que la gent tingui altres opcions culturals.
I el nom d'Enrique Piñeiro probablement no us digui gairebé res, però potser aquests dies heu vist la seva cara en alguns anuncis a autobusos i a marquesines de Barcelona o també en algunes portades de diaris. És un actor, productor, director i pilot d'avió nascut a Itàlia, però amb nacionalitat argentina, que divendres estrena al Teatre Victòria de Barcelona el seu últim espectacle, Volar es humano, aterrizar es divino. Un monòleg d'humor. Ara bé, el que no expliquen els anuncis és que Enrique Piñeiro també és el mecenes de Proactiva Open Arms, l'ONG d'Òscar Camps. Ell els va comprar el vaixell que fan servir per rescatar refugiats i migrants al Mediterrani i també ha organitzat una quinzena de vols humanitaris amb el seu avió. Avui en temps de tertúlia el saludarem per parlar de la seva tasca solidària i també del seu espectacle Volar es humano, aterrizar es divino, que es podrà veure en una única funció aquest divendres a les 8 del vespre al Teatre Victòria. I amb música, com dèiem, Aitana té nova cançó que es diu Las Babies.
Quiero bailar, queremos toda la noche con las babies. Quiero brindar por un amor que nunca fue. Fuck you, baby.
Iba a decir sorry, perdón.
Con las babies.
La Catalana ha publicat aquesta matinada una versió, o com a mínim ha agafat samplejada pràcticament tota la cançó del Saturday Night que Wakefield va popularitzar durant els 90 amb aquell ball tan famós que segur que heu ballat en alguna petxanga o altra. És un tema que formarà part del proper disc de l'artista, que es dirà Alfa, i que ja ha sonat en algunes discoteques, per això l'havíem pogut sentir, tot i que fins ara no se n'havia publicat la versió d'estudi. També l'acompanya un nou videoclip en què Aitana fa un homenatge al vídeo del Saturday Night Live original, amb la famosa coreografia que explicàvem. Tot fa pensar que la d'Aitana serà una de les cançons de l'estiu. I una altra de les apostes per ser-ho és el nou tema de Rosalía, Tuya, que sortirà demà a la mitjanit.
Lo que quiero lo tengo sin perdón y sin permiso. Bebé, tú ten cuidado. No sé si tú estás listo. Es que tengo el tal...
Aquest és l'únic fragment que ella mateixa em va publicar fa uns dies en un vídeo a TikTok i ara ja ha confirmat la data d'estrena. Serà la mitjanit, com dèiem, de dijous a divendres. I ha compartit també algunes imatges més del videoclip en què apareix estirada amb un vestit i uns mitjons grocs. També hem d'explicar que Chanel inaugurarà el Festival Sons del Món de Roses.
Puntitos en la playa, bailando en la arena, una sola toalla.
Serà el 21 de juliol i serà una de les poques actuacions que la cantant farà aquest estiu a Catalunya. La Dolesa de Montserrat compartirà escenari amb Vico.
Noche entera, toda la noche entera.
Una doble actuació amb regust eurovisiu que donarà el tret de sortida a una programació que s'allargarà fins a principis d'agost i que comptarà amb noms com Zaz, Stay Homes o Julieta. Les entrades pel concert de Chanel ja estan a la venda. Qui també té incorporacions noves és el Festival del Mil·lenni, per exemple, Queralt Laoz.
Me dolía tanto que nadie lo escuchó y se alejaba tanto que nadie pudo verlo.
També Chambao o Gypsy King seran algunes de les noves confirmacions del festival per celebrar els seus 25 anys. Actuaran entre desembre i gener a diverses sales de Barcelona.